Pau Bosch, molt bon dia.
Bon dia.
Amb en Pau ja sabeu que parlem d'astronomia, en Pau és astrofísic, director de l'Observatori d'Albanyà. Hem encetat aquests programes que ens agraden tant, per parlar sobre aquest món tan desconegut, i no, perquè evidentment avui cada vegada se saben més coses, però jo penso que encara hi ha moltes per descobrir, que és l'univers i allà on t'encaixem nosaltres. I precisament del concepte d'univers volia parlar, Pau. Si ens anem als orígens, que n'hem parlat de la humanitat, i quan comencen a mirar el cel, entenc que al principi veus que allò està sobre teu i estàs allà, no? En quin moment apareix una mica la consciència de dir, oh, és que això és molt gros, però molt gros, no? Apareix en algun moment determinat?
Jo crec que de manera concreta apareix més tard del que podríem admetre, però d'una manera més no escrita és una cosa que ve de molt lluny. Uh-huh. En el moment en què tu mires a dalt, veus una cosa tan fixa, tan llunyana, incomprensible en molts aspectes, et planteges que és més gran del que t'has plantejat. Altra cosa és que ho admetis o no, però almenys t'ho planteges. Comences a veure doncs, un conjunt, com dèiem l'altre dia, no? Un conjunt de patrons, un conjunt de moviments, i dius, vale, això funciona, és una màquina més gran. A partir d'aquí entra la necessitat de definir un cosmos, un conjunt que treballa, es regeix amb unes lleis, o sigui, un cosmos que ens costa de pensar que sigui aleatori, que sigui d'una manera estranya, no? I diferents pensadors ho han portat a terme de diferents maneres. A mi m'agrada començar, quan parlo de l'univers, n'hi ha moltes, però la idea dels grecs la trobo particularment maca com la van anar treballant. Ells comencen amb un model geocèntric, naturalment, perquè, home...
Som el centre de tot, nosaltres.
Que després veurem que més endavant no és exactament mentida. Uh-huh. No és que siguem el centre de tot, però som el nostre propi centre, i això és suficient. Però els grecs veuen la Terra al centre de tot... I fins i tot alguns d'ells, Plató, en un punt donat, s'atreveix a dir que som una part imperfecta dintre d'aquest món i ell planteja un món de les idees, no? Després de Plató, Aristòtil, doncs ja ens parla d'una esfera imperfecta i una esfera perfecta, que és la de les estrelles.
La de fora.
Li dona la perfecció a fora. Uh-huh. O sigui, busca en les estrelles aquella màquina perfecta que és incapaç de trobar la Terra. Aquesta fascinació... Va lligada també al concepte de perfecció. Entendre aquest univers és difícil. És difícil perquè hi ha tantes coses en joc i tantes coses a les que no tenim per què tenir accés que això ja ens ho fa molt,
clar,
molt difícil.
Molt complicat.
Anem a posar-nos en el punt de vista dels grecs. Què veuen els grecs? Doncs els grecs veuen un tros de foguera...
Enorme.
Que va creuant el cel tots els dies i que quan creua la foguera... No hi ha res, el cel és blau claret i ja està. Això li diuen el carro d'Helios,
sí.
el carro alat aquest amb flames que es passeja pel cel. Vale, els egipcis doncs, li diuen també el carro que porta Ra. Uh-huh. És igual, la qüestió és un déu. És un déu per què? Perquè ens dona una cosa molt bona i ens dona una cosa molt necessària. Però ja entenem que és un déu que... Cada dia passa, que té una feina i que no falta treballar.
Sí.
I això és el primer punt que abordem. Què és el que ens fa dia i nit? Llavors arriba la nit. I quan arriba la nit...
Uf.
Ai, ara què? Són tot déus? No. Busquem una altra cosa. Aquí comencem a veure els moviments. I amb els moviments neix, com dèiem l'altre dia amb Ptolemeu, les esferes. Tenim una esfera d'estrelles que es mouen, uh-huh. Estrelles errants... Els planetes.
Els planetes.
Aquests van a la seva bola. Estan, cadascun té el seu moviment, fan el que volen. Anem a intentar explicar com ho fan, però bueno, és igual. Poden avançar, retrocedir, això funciona com funcioni. Però hi ha una sèrie d'estrelles a darrere que no ho fan. Aquelles els hi direm estrelles fixes. Tenim una esfera d'estrelles fixes, que és la de més enfora, la més perfecta, i després, a mesura que ens anem acostant, tenim una sèrie d'esferes que... Es va movent.
Mica anàrquiques, fan el que
veuen. Anàrquiques, exacte. Tenim els planetes. Una no tan anàrquica és la Lluna, que té un moviment més regular.
Però que més canvia, perquè clar, l'esfera del Sol no és sempre la mateixa. En canvi, la Lluna té uns canvis, també.
Té uns canvis que fins i tot en un punt donat els hem associat a emocions d'una deessa,
sí.
Emocions de la Lluna. I els grecs també, doncs, entre Apolo i i Artemis tenien una dicotomia dia-nit, lluna-sol, entre aquests germans mitològics. Això també és important. Però, al final, el concepte d'univers té la Terra al mig. Això, a mesura que anem avançant, a poc a poc ens anem desviant. Anem veient que, sí, la humanitat és important, la humanitat està al centre, però no tindria més sentit que no. No tindria més sentit que realment la humanitat estigués descentrada de tot això. I arriba Copèrnic i diu, efectivament, perquè al centre del nostre univers no hi som nosaltres, sinó que hi ha el Sol. I ens diuen, sí, sí, home. Em diràs a mi ara després de milers,
tota la vida,
milers d'anys de cultura de que aquí som nosaltres amb el nostre Déu i d'això, que no estem al centre.
I que donem voltes, no?
Que, no, no, que estàs boig, tu. Llavors Copèrnic el que diu, bueno, però pensa-t'ho així, si això és veritat, podem explicar tota aquesta sèrie de fenòmens i doncs, el fet de les fases de la Lluna, podem explicar els eclipsis d'una manera molt més fàcil, podem explicar el moviment retrògrad dels planetes...
Exacte.
Clar, tot això té un sentit i amplia el nostre univers. Però Copèrnic encara lluita amb el fet de que hi hagi unes estrelles fixes.
Clar.
Perquè no té cap manera de saber on estan.
Clar.
O sigui, al final ell, veient els cicles dels planetes, pot plantejar, no, aquest està més a prop, perquè el cicle que fa cicla més ràpid.
Uh-huh.
Aquest ha d'estar més lluny, doncs, perquè cicla
més
a poc a poc.
Clar, però els que estan fixes i ella no saps on són...
Aquests... I allò, diu, no, això està pendent pel sac, perquè
està
no es mou.
Està molt lluny.
Sí.
Clar.
I a partir d'aquí, doncs, tenim definit... Fixa't que ara, com que per falta de coneixement, els nostres universos són com una nou, que té una closca amb aquests puntets de les estrelles fixes, i l'únic que ens interessa és allò que realment podem explicar. Amb el temps, doncs el model de Copèrnic qualla i arriba fins i tot Galileu, que ens diu que hi ha altres coses que no només orbiten el Sol o la Terra, sinó que poden orbitar, els altres planetes poden tenir llunes, que això en el capítol següent tindrem ocasió de comentar-ho, però Galileu va ser molt responsable també de que trenquéssim aquesta idea de que som tan importants.
I estem parlant d'una època en la que no hi havia la tècnica que hi ha ara, eh?
No, ni
per dir
menys.
Tot això?
Els grecs observaven fent servir com a referència, dir, bueno, si aparto el puny així estirant el braç a tope, la distància entre estrelles és la mida d'un puny, la mida entre el dit petit i el dit gros.
Feien servir el propi cos.
Aquest nivell de precisió.
Clar.
Però amb aquest nivell de precisió tenim gent com Hiparc de Nicea, que el tio va dir, jo vaig a classificar les estrelles per brillantor i els hi donaré 6 categories en funció de quan brillin. A dia d'avui...
Encara es fa servir?
El mètode d'Hiparc s'ha adaptat i cal dir que Hiparc no anava tan mal encaminat. O sigui, que era molt precís. Per fer
era molt bo, doncs. Era molt,
molt, molt, molt precís.
Que
sí,
bo.
Sí, sí. I és una gran feina la que feia ell i molt alt. Aristarc de Samos també.
Bé, de fet, ara s'han comprovat moltes coses, si tècnicament ara possibles d'observar, que ja s'havien fet... I jo sempre m'ha fascinat veure com aquestes persones, al seu moment, sense tenir la capacitat tècnica que hi ha ara, amb una mà de paciència i observació, etc etc, van predir coses com... Ja arribarem al Sol, però les tempestes solars, etc. Ja, ara no recordo el nom tampoc, vaig veure una exposició sobre aquest tema, i deies, clar, allà aquell home anar mirant i anar apuntant amb un paper, i llavors ara, passat els anys, et diuen, no, és que allò que va dir... Evidentment s'ha d'acabar de filar, però és que no s'ho inventava, és a dir, tenia raó, això a mi sempre m'ha fascinat molt.
Mira, sense anar més lluny, o sigui, jo crec que aquesta anècdota ha de sortir aquí, sobre, ara canviem de tema, però és el terraplanisme.
Va, sí, esclar.
El trencament del terraplanisme té més de 2.000 anys d'antiguitat. Ja no només per allò que ens expliquen a tots, de que els vaixells baixen...
Sí, cauen,
quan,
sí.
Quan van per l'horitzó, que això es podria explicar de moltes altres maneres, si volem, amb efectes òptics i de més. Un terraplanista tindrà més arguments que jo per dir-t'ho. Però Eratòstenes, que era un dels primers que estudiava de manera sistemàtica allò que veia, ell se n'adona que ell viu a Siena, Egipte, al Baix Egipte, i que hi ha un obelisc a prop de casa seva, que el dia del solstici d'estiu no té ombra. No li dona més importància fins que se'n va a treballar a Alexandria. Li donen l'honor de ser el bibliotecari de la Biblioteca d'Alexandria, la cuna del món antic. Ell se'n va cap allà i diu, ai coi, si aquí en el solstici d'estiu sí que té ombra.
I en canvi allà a casa no.
I en canvi allà no. Si la Terra és plana, amb un focus de llum, tot té la mateixa ombra. O no en té o en té. Si un en té i l'altre no, aquí hi ha curvatura. I a més el tio va més enllà, perquè ja hi havia coneixements de trigonometria que estaven una mica bé.
Avançats.
Sí. I ell diu, va, vaig a medir la distància entre Siena i Alexandria i vaig a medir les ombres d'aquests obeliscs. Bueno, un és zero i l'altre és la que sigui. I amb això puc definir angles i puc arribar a calcular la mida de la Terra. El bon home, no ho farà ell, naturalment, sinó que agafarà un esclau, el que avui seria un estudiant de doctorat, si
un
vols,
becari,
i li fa recórrer la distància entre Siena i Alexandria, que són més de 1.000 quilòmetres.
Ai, pobre.
Bueno, ho va fer també l'esclau en qüestió, que va fallar de poc més de 1.000 quilòmetres amb el diàmetre de la Terra.
Que bo, aquella època.
Aquella època, medint en passos.
Imagina't, en mare passos. Meva. Monument aquest esclau se li hauria de fer.
Sí,
que
sí.
Porro de saber ni qui és.
Sí, des d'aquí volem recordar l'esclau d'Eratòstenes.
Totalment.
Eratòstenes mateix, però aquestes tècniques eren coses que ara ens semblen molt tontes,
però gràcies
era
a això,
maximitzar mitjans.
I tant.
I amb això fer-nos una idea millor de l'univers que tenim. Mm-hmm. I és això el que hem fet fins que hem tingut tecnologia, perquè el salt tecnològic ve fa 150...
Que fa molt poc, no?
Fa res.
Fa molt poc.
Galileu ens dona un telescopi, però és rudimentari fins que no tenim el que tenim a dia d'avui.
Clar. I estàvem ara, tornem a enganxar el punt que estàvem, sí, en el que dèiem aquest concepte d'univers, bé, no? Es diu, doncs, escolta, ja no estem nosaltres al centre i potser hi ha altres coses que se'n van més enllà. És a partir d'aquí que l'univers ja es veia que era gran, i bueno, estàvem en aquesta nou, però quan un ja comença a agafar el concepte d'infinit, que és un tema que també en podem parlar a part, que ens costa humanament concebre'l, comença a partir d'aquí o ve més endavant?
Ve més endavant. Anem a inflar la nostra nou.
Va,
a partir d'aquí.
Que estem a la nou i fins que no arribem, sí, a l'infinit ens falta.
Anem més tard en el temps i apareix un personatge bastant repel·lent, per cert, que es diu Isaac Newton.
Mm-hmm.
Un personatge que Sheldon Cooper està basat en totes les excentricitats d'Isaac Newton. Isaac Newton, no obstant, és un geni.
Mm-hmm.
I una de les seves contribucions és un telescopi que ja és més lluminós i ens permet accedir a una nova dimensió de l'univers, és a dir, a un conjunt d'objectes que
no
sabíem
vist
que hi eren.
Clar.
Comencem a veure moltes més coses. Ja no hi ha planetes i estrelles, hi ha coses pastoses, nebuloses. Podem començar a veure nebuloses de formes diferents, algunes nebuloses espirals. I aquí diu, para el carro, tot això és nou. Aquí hi ha un nou univers dintre del nostre univers. Què estem veient? A mi m'agrada molt la manera que tenia Kant de veure-ho. Ara Kant, la gent pensarà en els maldecaps de la selectivitat.
Exacte, sí, sí, però, i tant. Quan et tocava fer filosofia i quan et tocava fer...
Kant, a més de l'imperatiu categòric, era una persona amb una mentalitat molt científica i ell va anomenar els universos illa.
Illa?
Illa, sí. Perquè ell deia que nosaltres vivíem en un univers illa. Un univers illa, perquè ens entenguem, és el que li diem una galàxia.
Uh-huh.
Un conjunt de totes les coses que podem veure, i que hi havia molts universos illa, ah, separats dintre de...
D'una mena d'espai
més gran.
Uh-huh.
O sigui, per ell, potser, dit com ho deia ell, hauríem de definir un multivers.
Exacte.
Però, entès com ho entenem ara, és un univers ple de galàxies. Com de gros és aquest univers? No sé, llavors en aquella època igual et diuen 3 milions de quilòmetres.
Que, bueno, que també
que
és...
sembla molt.
Exacte. Però vist d'ara no és el cas.
No,
clar.
No és el mateix, no podem comparar. La idea d'un univers bastant més gros apareix en la manera de mesurar les distàncies.
Uh-huh.
Ara aquí cal fer un salt. Quan nosaltres parlem de distàncies al planeta Terra, ho fem en quilòmetres.
Sí.
I jo et dic, doncs mira, des de casa meva fins aquí, fins a Olot, són uns 60, entre 60 i 70 quilòmetres. I tothom al cap diu, vale, 60-70 quilòmetres, més o menys una hora en cotxe, una cosa així. Quan ens n'anem a l'espai, això és bastant diferent. Aquí els quilòmetres ja no valen. Hem d'agafar allò més ràpid de l'univers, la llum, i cronometrar el que triga en anar des d'un punt a un altre. La llum viatja a 300.000 quilòmetres per segon.
És que això ens costa molt de concebre, eh?
300.000 en un segon.
300.000 quilòmetres per segon.
Ara imagina't un any viatjant a aquesta velocitat.
Clar.
Vale, jo ara t'acabo de definir l'any llum. L'any a la velocitat de la llum. Un any llum no és res a nivell còsmic. Absolutament res. L'estrella més propera a nosaltres està 4 anys i mig a la velocitat de la llum. A 300.000 km per segon triguem 8 minuts en arribar fins al Sol. I està a prop.
Clar.
I un poc més d'un segon en arribar a la Lluna, que és el que tenim immediatament proper. Llavors, en un univers que aquest és la manera de medir distàncies, hi va haver els més valents de principis del segle passat que deien, no, això són 100.000 anys llum. on te vas? 1.000 ja ens sobra per fotre-hi tot el que veiem. I arriba Henrietta Leavitt, una gran, gran astrònoma que va aprendre a medir distàncies dintre de l'univers, fent servir un tipus d'estrella que es diu Cefeida. S'atreveix a mesurar la distància, una nebulosa espiral, i coi, això no pot estar bé. Per què no? Perquè això hauria d'estar 2 milions i mig d'anys a la velocitat de la llum.
Dos milions i mig
d'anys. I està observant la galàxia més propera. I aquí, doncs, explosió dintre de la comunitat de no ho entenc. El nostre univers no s'havia quedat petit, s'havia quedat minúscul.
Clar.
Hem de començar a entendre un univers molt més gran. I llavors, des d'aquí fins als dies del Big Bang, la cosa ha anat creixent. Parlar d'infinitat...
Cas que es parla, l'univers és infinit. Clar, és un concepte que, com a humans, que són finits, ens costa d'entendre un concepte infinit.
Finit o infinit, en les escales que estem treballant, podríem dir que és infinit. Perquè per nosaltres ho és.
No, per nosaltres segur.
Si jo et dic 13.700 milions d'anys llum,
clar.
Dius... vale,
sí.
Lo que tu
és que
vulguis,
és igual, encara que poguéssim
no m'ho puc imaginar.
Clar, clar.
Soc incapaç. Aquí està la cosa, soc incapaç. Tenim una incapacitat d'imaginar-nos. O sigui, estem treballant, és fort, eh? O sigui, a dia d'avui treballem amb una idea d'univers que no ens podem imaginar.
Correcte.
Estem treballant fora dels límits de la nostra imaginació. Això és molt guai. Això vol dir que...
Tu trobes molt guai, gent que li genera terror, això,
no,
però...
No, perquè al final és... Hem transcendit les nostres limitacions.
Clar.
O sigui, sabem que això no podem fer-ho, però ho fem igualment
d'altres
maneres
puguem.
I amb altres mètodes. Aquí hi ha el debat de l'univers és finit o és infinit. L'univers que veiem és finit, perquè només podem veure allò que la llum ha tingut temps a recórrer i arribar fins a nosaltres.
Uh-huh.
És una bombolla que va creixent. I a més, una bombolla que és més gran del que hauria de ser, perquè l'univers, a més, s'està inflant. És un univers en expansió.
Això també en parlarem un dia.
També...
Ara no hi entrarem perquè arribarem, serà...
Està lluny, està lluny.
Sí.
Si anem per ordre, està lluny. Però per un altre costat, l'univers bé podria ser infinit, perquè no tenim cap indici de que no ho sigui.
Que s'acabi aquí a la cantonada, clar.
No. I tota la llum que ens ha arribat, si sempre pot arribar llum de més lluny, bé pot ser que sigui infinit. A més, és còmode pensar que és infinit. Diré per què. Perquè quan tu fas càlculs, tot allò que és finit té una frontera.
Uh-huh.
Una frontera matemàticament és un desastre. Perquè és algo on hi ha un canvi abrupte i tu ho has de definir. Mal. Muy mal.
Uh-huh.
És molt més fàcil pensar en un univers infinit on les coses es mantenen. El principi cosmològic diu que l'univers és isòtrop i homogeni.
Què això vol dir?
Que la matèria està repartida en totes direccions, més o menys de la mateixa manera, uh-huh. I més o menys...
Té com
manera,
un ordre, en certa manera.
No com un ordre, sinó com una uniformitat,
uh-huh.
Que a molt gran escala, perquè clar...
Clar, clar, ara, estem parlant de... Sí, sí.
Tot està bastant
magnificat,
ben
aquí.
Distribuït d'una manera molt normaleta, no? Doncs tot com un sòlid, quasi, quasi. Doncs això és molt còmode. Molt, molt còmode de pensar-ho així. I si a més d'això li sumes que és infinit, comoditat màxima. Perquè tens un model en el qual ja no t'has de preocupar d'aquests contorns, d'aquests límits.
Ha d'arribar aquest límit, de trobar-lo, perquè no hi és.
Perquè tu saps que si és infinit, estiguis on estiguis, el teu model és vàlid.
Clar.
És molt més còmode. I encara que és més incòmode a nivell conceptual, perquè dius, infinit, ai...
Sí, sí, és un concepte que ens costa d'entendre,
no? Bueno,
no
és que ens costa, és que jo crec
d'imaginar, és el que dius tu, no...
Crec que no som capaços, de dir-ho, però no som capaços de pensar-ho.
Clar.
Perquè quan diem infinit, tots pensem en un número molt gran. Però és que no és que sigui un número molt gran, ni el número més gran. No existeix tal cosa. I això nosaltres ens autoconsolem dient, vale, és tan, tan gran que no... que li dic infinit. No, infinit no vol dir això. Infinit vol dir que és... No és que sigui tan, tan gran, és que gran ja no té sentit.
No, hi ha
podem
un fi.
Parlar d'una mida.
Clar,
exacte.
Clar, clar. Se'ns acaba el temps, però clar, dins d'aquest... clar, imagina't, no? Parlar d'aquest concepte d'univers infinit i parlar d'aquesta Terra antropocèntrica al seu moment de tot, perd totalment el sentit. És a dir, la Terra està aquí dintre, no sé, aquí vindria la pregunta existencial com a humans que fem. Nosaltres què hi fem aquí, no? I fins i tot en aquesta vida, en aquest planeta. Però clar, i ara la Terra, aquí al mig és un bolet, perquè clar, és que això ja hi entrarem, jo m'estic avançant a temes,
sí, sí,
però
no.
Vull dir, dins d'aquest infinit tenim una Terra, n'hi ha d'altres, no ho sé. Què hi fem aquí dins? Donem voltes? Això són potser preguntes més filosòfiques, no?
Sí, però... us asseguro que respondrem parcialment a aquesta pregunta quan seguim avançant i arribem als dies d'Einstein, que seran uns capítols on en dedicarem més d'un i seran uns dies molt interessants.
Doncs ho deixem aquí i ja hi arribarem. Pau Bosch, director de l'Observatori d'Albanya, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.